Oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Els donem la benvinguda a aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli. Comentarem per a vostès la litúrgia d'aquest diumenge, que és el tercer de Quaresma. Ens hem aplegat avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen com a tertulians Patrícia Navas, el pare Josep Miquel Larrion i mossèn Josep Montoya. De seguida els hi presentem. Patrícia Navas és mare de família, periodista i membre del moviment de Schoenstatt i de la família de l'Anyell. Hola, què tal?
Hola, molt bé, gràcies.
Contents de tornar-la a tenir entre nosaltres.
Igualment.
Mare de 5 fills i té temps per venir a la taula del Evangeli. Admirable.
No gaire temps, no?
De fills petits, no?
Que... Sí, de 9 a 1 any.
Que bé. Bé, molt agraït, de debò.
Igualment.
El pare Josep Miquel Larrion és salesià al Col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella i vicari d'Encamp, encarregat de l'església del Pas de la Casa. Això també és Andorra. Hola, què tal?
Molt bé i molt content de trobar-me aquí.
I nosaltres també.
Gràcies.
I el diaca, mossèn Josep Montoya, és pare de família, com dèiem, diaca permanent i responsable pastoral de la Vall Fosca. Això és... Pallars Jussà. Què tal, Josep?
Molt bé, gràcies per tornar-me a convidar.
Content també. Vostè quatre fills té, no?
Quatre fills, ja els tinc més fets, ja.
Una mica més grans, no?
Ja fan bastant la seva.
Universitat, estudis...
Tots universitat i treball, algun dia.
I treball, algun. Molt bé.
Gràcies a Déu.
Doncs molt contents de tenir-vos aquí a tots tres. Recordem, doncs, els nostres amics i amigues del programa, que Marció Querol dirigeix la taula de l'Evangeli, l'Àlex Alsina la produeix, i també avui es cuida de la part tècnica i Maria Marín presenta i condueix el programa. Encantats de tenir-los novament amb nosaltres, com deien, som-hi doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge tercer de Quaresma és del llibre de l'Èxode i del capítol 17.
En aquells dies, el poble passava tanta set que deia murmurant contra Moisès.
Per què ens has fet pujar d'Egipte? Vols matar-nos de set amb els nostres fills i el nostre bestiar?
Moisès exclamà al Senyor.
Què puc fer per aquest poble? Una mica més i m'apedregaran.
El Senyor li respongué.
Passa al davant del poble i emporta't alguns ancians d'Israel. Pren la vara en què vas tocar el Nil i posa't en camí. Jo estaré allà davant teu, dalt la roca, a l'Oreb. Tu dona un cop a la roca i en sortirà aigua, i tot el poble podrà veure.
Moisès ho va fer així davant els ancians d'Israel i donà a aquell lloc el nom de Massà i de Meribà, perquè els israelites havien discutit i havien posat a prova el Senyor quan deien:
el Senyor és amb nosaltres o no hi és?
Aquest és un dels diversos episodis en què el poble, que camina pel desert des de l'esclavitud d'Egipte a la llibertat de la Terra Promesa, es queixa de la seva situació i manifesta el seu desig de tornar a Egipte. Quan venen els problemes, tots volem tornar al passat, ni que fos molt millor, o en aquest cas, no, ni essent molt millor. Què dirien vostès d'aquesta lectura als nostres dies, als nostres oients? Doncs que quina llum tenim per a viure aquesta paraula de Déu?
No deixa ser molt real, tot i que parlem dels primers llibres de la Bíblia, el llibre de l'Èxode, però és una realitat molt, molt actual. O sigui, el poble falla
I Déu no falla, o sigui, Déu sempre està a punt per donar-nos un cop de mà. Crec que és bonic, no? Aquí Moisès prega a Déu, i Déu respon. Crec que és una imatge bonica davant d'això, de la nostra misèria, de la nostra poca confiança, de la nostra no refiança en Déu, fins i tot de no buscar-lo, doncs crec que és bonic.
Patrícia?
Jo m'he fixat en l'experiència de Moisès com a pastor, no? Quan una persona té responsabilitat, pot ser un mossèn o una mare de família, normalment es pot trobar en aquesta situació, no? De que et penses que t'apedregaran perquè tenen set, perquè no obtenen allò que volen. I llavors tu t'adreces a Déu i en aquest cas Déu respon demanant una cosa que és una mica estranya, no? Li demana que prengui la vora, que la toqui al Nil, que es posi en camí, que doni un cop a la roca i que sortirà aigua. Tot el poble podrà veure. A vegades Déu ens demana coses que costen de creure, no? Però Moisès ho va fer així i jo demano que tinguem aquesta fe, no? De que quan amb les nostres responsabilitats com a pastors, com a pares, ens trobem amb un camí sense sortida, ens adrecem a Déu i ell ens demani coses que no entenem, que puguem obeir Déu, que puguem fer allò que ell ens mana. I això ho demano a la pregària, perquè Déu no té les nostres respostes, que nosaltres confiem més en ell que en nosaltres per a conduir els nostres fills, les nostres ovelles.
Jo miraria també a Moisès. I en Moisès penso en els pares de família, la família, els fills, en els professors, tutors, els alumnes, en els catequistes i en nosaltres, els mossens, que tenim la responsabilitat, no sols, ni només aquesta responsabilitat, la responsabilitat de la comunitat cristiana. Tants hores de catequesis, tants hores de preparar les homilies, tants hores d'animació, i al final, si mirem els resultats, tenim la misma... Es pot arribar a la mateixa actitud de Moisès, desanimat, però Moisès acudeix a Déu. Què puc fer amb aquest poble? I els savis direu, i què puc fer amb aquesta família que no segueix? I els pares, i ens trobem tots allà. I com acaba de dir-nos Patrícia, de vegada la vida ens demana, o sea, Déu ens demana, coses que no entenem, que no veiem clar. En aquest moment m'agrada pensar en la frase de Moisès, i jo a Moisès, i jo seré amb tu.
M'agrada veure en aquesta lectura, i crec que és important, doncs el fet de que tota la Quaresma, és un apunt potser diria més didàctic, en el sentit de dir que a vegades anem a l'Església, escoltem la paraula i desconnectem una lectura de l'altra, quan realment la litúrgia està molt ben estructurada. Aquesta lectura està lligada avui a l'Evangeli, també de manera molt clara, amb el tema de l'aigua. Després sentirem l'Evangeli de la Samaritana, que demana aigua. I aquí hi ha una premonició, una prèvia, un poble que falla, però demana, però Déu li dona aigua viva, ell és l'aigua viva. I no només en la litúrgia de la missa, sinó en tot el que és la Quaresma, tot està lligat.
Molt bé, doncs passem a escoltar els comentaris que faran els nostres tertulians ara al Salm 94, que és el d'aquest diumenge tercer de Quaresma, que té per resposta: tant de bo que avui sentíssim la veu del Senyor, no enduriu els vostres cors. El salmista convida els creients a lluar i a clamar al Senyor. Ho fem nosaltres, això? Què els hi sembla? Cada dia lluar al Senyor, aclamar-lo per tot el que fa a la nostra vida, donar-li gràcies, o només queixar-nos quan les coses no van bé, quan ens falta això, quan ens falta allò. Què hi dirien vostès? Patrícia?
Home, ho hauríem de fer més. No? Però sí que hi ha, persones, sí, que ho fan, sobretot a la pregària del matí. Nosaltres a casa nostra, doncs al matí anem una mica atrafegats i no dona temps per molta cosa. Però me'n recordo una vegada que van venir a visitar-nos els germanets de l'Anyell
I llavors havíem quedat, ells anaven a fer la pregària del matí, i havíem quedat que nosaltres ens afegiríem si podíem abans d'anar a l'escola. I llavors, mentre nosaltres anàvem esmorzant, vestint els nens i tot, anàvem a sentir les seves lluances de matí, la seva música, que ells estaven allà on tenim la tele, al mig, no?, fent la seva pregària al matí. I era preciós, i et dona una força per al dia. I ens vam afegir a uns minuts que vam poder, i va ser una experiència preciosa. I vam proposar això, ho hauríem de fer cada matí, però és molt difícil.
No deixa de ser aquest salm, el salm 94, el cant invitatori de l'ofici de l'ofici. Que fem els mossens i molts laics, evidentment. Però és un cant a la confiança, no? Obrir el dia dient que confiem en el Senyor. Tant de bo sentíssim la seva veu durant tot el dia.
Jo penso que en aquest salm el savi israelita respon a una pregunta, a la mateixa pregunta del poble. Vols matar-nos de set? Pues estarien millor allí a l'Egipte. I què diu el savi israelita? Una: el Senyor és el nostre Déu i nosaltres el seu poble. Si nosaltres som el seu poble, no hem d'oblidar mai que Déu és el nostre Pare. Allà el poble va posar a prova a Déu, malgrat que havia vist l'alliberament de l'esclavitud. Potser de vegades nosaltres, davant la dificultat, pensem en buscar culpables i hauríem de fer com Moisés, que acabem de reflexionar, o com aquest savi israelita, assumir la responsabilitat, demanar la força i continuar.
Doncs continuar és el que nosaltres farem ara, tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 5è.
Germans, ara que ja som justos, com a creients que som, estem en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm tan enferm, i és per ell que tenim la satisfacció d'esperar la glòria de Déu. I l'esperança no pot defraudar ningú, després que Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha basat en els nostres cors el seu amor. Adoneu-vos bé d'això. Quan nosaltres érem encara incapaços de tot, Crist va morir pels qui érem dolents. Qui trobaríem disposat a morir per un home honrat? Potser sí que per un home bo trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. Doncs bé, Déu dona prova de l'amor que ens té quan Crist morí per nosaltres, que érem encara pecadors.
L'apòstol parla de la pau com el gran bé messiànic, la reconciliació de la humanitat i de tota la creació amb Déu. Una pau que és fruit de la fe, de l'acceptació del do gratuït que Déu ens ha fet a través de Jesucrist. A vegades parlem de pau com si fos l'absència de guerra, només. I quan el cristià parla, en aquest cas, pau, quan es parla de pau, doncs estem anant en una altra orientació que potser no és exclusivament aquesta d'absència de guerra. Què en pensen?
La pau cristiana no deixa de ser una satisfacció en l'espera. La pau cristiana, a vegades, jo crec que ens ve donada per la tranquil·litat de sentir-nos bé amb el Senyor, en el fet de ser cristians, el fet d'haver descobert a Déu en les nostres vides. Jo crec que la pau ve molt més per aquí, més que en assolir altres fites, no?
Jo diria que la pau és una mica al final del camí. El camí... Nosaltres tenim 5 dits i jo penso que són els 5 dits que es porten a la pau. El primer és la veritat. Si en la nostra vida no hi ha veritat, sinceritat en la relació, no parlem de pau. La segona, la justícia. Tercera, l'amor. Quart, el perdó. Cinquè, la pau. I d'última, jo sóc el camí, la veritat i la vida. Després de la pau hi ha la vida, però si no hi ha aquests 5 aspectes fonamentals del regne, és impossible parlar de pau.
Però diu que és impossible la pau ara, en aquest temps que vivim, que no la podem assolir ara.
Podem arribar a la pau en tant en quant posem davant tots aquests aspectes. Si no, és mentira. I associo una frase d'un un president d'ahí de l'Àfrica que deia: la pau és la segona religió del nostre poble. I era veritat, la pau en aquell poble, ni la independència havia costat una guerra. Doncs la pau era la segona religió. I jo deia per mi, com podem parlar de pau amb un sou de 1.250.000 euros, el més alt oficialment, i el més petit, 32.000 euros. Com poder parlar de pau si no hi ha justícia? Com puc tenir aquesta magnificència de locals, d'edificis, de cotxe, quan al meu costat la gent va a peu, o en xancletes?
Però això no treu que una pot viure amb la pau personalment, en pau, és a dir, sense viure sense angoixa, sense l'angoixa d'estar esperant que arribi. Evidentment, la nostra societat comporta moltes injustícies, no? Però no només pel fet de que no hi hagi justícia, però no pel fet de que no hi hagi prou amor, nosaltres no podem viure en pau. Jo, com a cristians, hem de sentir-nos en pau, vivint, evidentment, amb el desig d'una justícia social, evidentment, d'una estimació global, de que Déu descobreixi a Déu, però nosaltres hem de viure en pau, hem d'assolir aquesta pau interior, perquè, si no, també vivim amb l'estrès que viu el món, no? A la recerca de què? De no se sap què. Nosaltres no, tenim el convenciment que hem trobat el camí, que sabem cap on anem, i en això ens ha de donar pau, ens ha de fer ajudar a viure en pau.
Potser podem provar una mica la pau, no? Igual que podem provar una mica les realitats, avançar una mica les realitats que viurem després a la vida eterna, no? La pau potser també.
Jo en la vida m'he trobat amb dones i homes que viuen, malgrat tot això que jo he dit...
Exacte, viuen en pau, no?
Viuen
mateixos.
En una pau i en una serenitat formidable que jo voldria per a mi en molts moments. La meva vida... Jo recordaria una persona, Lluliana, i per això podem parlar. Hi havia una dona, l'única cristiana del seu poble, allà en Costa d'Ivori, dona i sola cristiana, no es pot dir. Havia creat una comunitat fabulosa. I quan nosaltres anàvem allà a dir-li: però Maria, què fas aquí? No fa res ja aquí. Aquella dona deia dues coses. Primera: mentre les mares treballen, jo em cuido dels petits. Segona: quan Déu em cridi, ja m'aniré. Com que Déu no em crida, no me'n vaig. Jo cura, deia per mi. El dia que t'arribi, jo voldria aquesta pau d'aquesta Maria d'un petit poblet al costat de Coró.
Perquè la pau, la realitat, no es posseix, no es té perquè es posseix, sinó es té per una vivència personal de la vida, un estil de fer i de viure.
Molt bé, doncs continuem endavant i fem-ho doncs escoltant l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s'anomena Sicar, prop dels terrenys de Jacob, havia donat al seu fill Josep. Allà hi ha el pou de Jacob. Era cap al migdia quan Jesús, cansat de caminar, s'estava assegut bonament a la vora del pou. Els deixebles havien anat al poble a comprar provisions. Arribà una dona samaritana que venia a treure aigua. Jesús li diu:
dóna'm aigua.
Li diu la samaritana:
com? Vos, un jueu, em demaneu aigua a mi, que sóc una dona samaritana?
Cal saber que els jueus no es fan amb els samaritans. Jesús li respongué:
si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui li demana que li donis aigua, és tu qui li hauries demanat aigua viva i ell t'hauria donada.
Ella diu:
Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per treure aigua. D'on la traieu, l'aigua viva? Jacob, el nostre pare, ens va donar aquest pou i en bevia tant ell com els seus fills, com el seu bestiar. Sou més gran vos que no pas ell?
Jesús li respongué:
els qui beuen aigua d'aquesta tornen a tenir set, però el que begui aigua de la que jo li donaré mai més no tindrà set. L'aigua que jo li donaré es convertirà en una font que brollarà dintre d'ell per donar-li vida eterna.
Li diu la dona:
Senyor, doneu-me aigua d'aquesta, que no tingui mai més set ni hagi de tornar mai més aquí a treure aigua del pou. Senyor, veig que sou un profeta. Els nostres pares adoraren Déu en aquesta muntanya, però vosaltres, els jueus, dieu que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem.
Jesús li respongué:
creu-me, dona, s'acosta l'hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. Vosaltres no sabeu qui adoreu, nosaltres sí que ho sabem, perquè la salvació ve dels jueus. Però s'acosta l'hora, més ben dit, és ara mateix, que els bons adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. Déu és esperit, per això els qui l'adoren han de fer-ho en esperit i en veritat.
Li diu la dona:
sé que ha de venir el Messies, és a dir, l'ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà tot.
Jesús li respon:
el Messies sóc jo, que parlo amb tu.
Molts samaritans d'aquell poble van creure en ell. Per això, quan els samaritans anaren a trobar-lo, li pregaven que es quedés amb ells, i s'hi va quedar dos dies. Després de sentir-lo parlar a ell mateix, encara molts més van creure i deien a la dona: ara ja no creiem només pel que tu deies. Nosaltres mateixos l'hem sentit i sabem que aquest és de debò el Salvador del món.
Hem escoltat el conegut diàleg de Jesús amb la dona samaritana, on el mestre empra una gran pedagogia perquè la dona entri en si mateixa i s'adoni de la seva situació. Sens dubte que una escena esplèndida i plena d'humanitat, oi? Què els hi sembla?
Així
Patricia,
és.
Vol començar vostè com a dona?
Vinga, com a dona, que comenci.
Sí,
que
això, donem-li el pas a la dona samaritana.
A mi m'agrada moltíssim la intimitat que té Jesús amb aquesta dona. I que li digui: el Messies sóc jo, que parlo amb tu. Em sembla preciós. I no sé si normalment Jesús parlava d'aquesta manera tan oberta, fins i tot amb els seus deixebles. També em sembla molt bonic que es quedés dos dies amb aquesta gent que estava començant a conèixer a través d'aquesta dona, doncs, a Jesús, i que d'aquesta manera tota aquesta gent el pogués conèixer directament.
Jesús toma la iniciativa, pren la iniciativa davant la situació. I pren també la situació de la dona, el seu món, la seva mentalitat, les seves fronteres, i la invita, malgrat les fronteres, la invita a donar-li aigua. Dona'm aigua. Convençut de que la resposta seria des de la frontera. Jesús, malgrat tot, da aquest primer pas. Pues és la invitació a nosaltres davant les fronteres que ens trobem cada dia, d'una manera o d'altra, tenir el coratge, com Jesús, de fer el primer pas.
És bonic veure el personatge com a dona que es relaciona amb un Jesús, amb una societat que en aquell moment la dona era marginada de manera clara, i és bonic, doncs, que hi hagi aquesta interrelació entre Jesús i aquesta dona. Però jo veig també més amb aquesta dona, crec que podem veure'ns-hi tots com a persones. I cadascun, és un itinerari de conversió, el d'aquesta dona. És una dona que es converteix a poc, a mesura que va coneixent a Jesús. Comença, una dona que està a la recerca de la felicitat, que ha tingut cinc marits i no ha trobat l'encaix encara, el què ni el com. I a partir va prenent consciència, que Déu viu dins d'ell, que Déu realment és el que donarà l'autèntica paraula, és el que donarà l'aigua viva, que pot trobar dins seu i que a partir d'aquesta felicitat que trobarà amb Jesús i amb Déu, no caldrà anar a buscar altres marits, altres recerques.
També és curiós que Jesús, que és qui dona, perquè ell ens dona la vida, ens ho dona tot, estableixi el diàleg demanant. Moltes vegades demanant als altres és una manera d'entrar fàcilment, perquè en el fons tothom vol donar, tothom vol ser útil. I
aquí Jesús demana també,
Sí.
Jesús, dona'm aigua, li diuen a la samaritana, no? Una mica la descol·loca amb ella, no? Quan és ella la que ha anat a buscar aigua.
I una vegada que la samaritana, la dona, li respon amb no, ben clar i ben contundent. Però, malgrat la negativa, Jesús continua a oferir-li l'aigua, sol que parla d'una altra aigua. I per això aquest evangeli, em sembla, com deia aquí, és formidable. Tot aquell camí que Jesús va proposant supera les barreres i sempre hi ha un camí nou de trobada, d'encontre, d'acceptar la samaritana allà on ella es troba. De vegades nosaltres tenim la sensació de que volem trobar les persones allà on nosaltres pensem que es deberien trobar. I no és així. Jesús avui ens dona aquest, aquesta lliçó. On és el meu fill, on és el meu alumne, on és el meu? Allà he d'anar.
Sí, el papa Francesc ens convida molt, no?, a sortir, a anar a l'encontre de la gent, a anar a les perifèries, que diu ell. Diu que s'estima més una església accidentada que no pas una església malalta, em sembla.
Hem de sortir. Cansada, avorrida.
Sí. Instal·lada.
Desanimada.
Sí, sí, sí.
Aquí ve aquest procés, no? Precisament la dona es converteix, fa el seu itinerari, descobreix Jesús, quan el descobreix el porta en els altres, surt, se'n va a la seva població, allí que ha trobat la veritat, ha trobat l'autèntica aigua viva. És aquest el paper que ens demana el Sant Pare, dius.
Mm-hmm. L'altre aspecte que m'agrada de Jesús és que la present, li diu, posa la samaritana davant la seva realitat, no la ignora. De vegades nosaltres escapem a la situació, al problema, no. Hem de trobar la persona en la seva situació concreta. I Jesús li diu, presenta-me al teu marit. No tinc marit. I tant que no tens. Has passat, i no has trobat. I Jesús no la condena.
No, i no la ignora, és a dir, que al contrari, afronta...
Exacte, afronta la situació, la segueix, i la dona se sent alliberada. A pesar de la seva situació, ella se sent alliberada. I em sembla que això és un pas molt, molt maco.
És un tema també molt actual, el dels divorciats o els separats que s'han tornat a casa, com l'Església s'ha d'apropar a ells, no? Hi ha un gran debat ara sobre aquest tema.
Ara vindrà el sínode de la família i, evidentment, doncs això és una cosa molt present. Jo crec que, evidentment, aquest paper que ens està presentant el Sant Pare, que està donant uns nous aires en aquest sentit, també, no? Si més no, d'entrada, doncs, l'acolliment. Tanta gent, doncs, participa de les nostres celebracions, participa com a cristià, o ha participat tota la seva vida, i un moment, per unes circumstàncies que no hem d'entrar a jutjar, és el primer que diu el Sant Pare, no hem d'entrar a jutjar, doncs ha tingut un trencament. I no per això deixen de ser cristians, ni per això deixen de participar de la família cristiana.
Mm-hmm. El papa ens diu que l'Església, l'actitud que ha de tenir és misericòrdia. També ens ho va dir el bisbe d'Urgell en una trobada que vam tenir de famílies. Ens va parlar molt de la misericòrdia. Ell va desenvolupar tres idees a la seva homilia, adreçant-se a les famílies catòliques d'aquesta diòcesi, i la primera era misericòrdia. Amb els divorciats, amb els separats, amb els agnòstics, amb tots, l'Església ha de ser misericordiosa. Com Jesús ho va ser.
Tantes famílies, doncs, amb aquests trencaments necessiten de la nostra companyia. No podem trencar amistats pel fet de que trenquin l'esquema, diguéssim, estàndard o normal del que tenia que ser per nosaltres, no? Precisament en aquestes circumstàncies potser quan hem de ser-hi més presents en l'acompanyament, el saber comprendre, el saber donar un cop de mà a mares que potser es queden soles amb fills, saber, doncs, estar-li al costat.
Hi ha un aspecte que m'agrada molt, de la gent del seu poble. Tothom la coneixia. Aquesta dona ja ha passat per totes les situacions, fixa ja, i la gent no es tanca davant el seu testimoni. De vegades nosaltres volem que la gent sigui santa per creure la paraula. Aquest poble li fa confiança.
Molt bé, doncs, amb aquestes darreres paraules del pare Josep Miquel Larrion, que acaba d'intervenir, doncs, deixem per acabat aquest diàleg que hem mantingut sobre les lectures d'aquest diumenge tercer de Quaresma, sobre la litúrgia, la paraula de Déu, tan rica sempre. Agraïm la participació, doncs, en aquesta tertúlia a la Patrícia Navas, mare de família, periodista i membre del moviment de Schoenstatt, i a la família de l'Anyell. Gràcies, Patrícia.
Gràcies a vosaltres.
També al pare Josep Miquel Larrion, salesià al Col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella i vicari d'Encamp, encarregat de l'església del Pas de la Casa, Andorra.
Moltes gràcies.
Gràcies. I a mossèn Josep Montoya, pare de família, diaca permanent i responsable pastoral de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. També gràcies, Josep.
Fins la propera.
I, com no, a vostès, amics i amigues de la taula del Evangeli, moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos setmana rere setmana. Els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.